Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Carles Puigdemont i Toni Comín han rebut aquest matí l'acreditació, en aquest cas provisional, com a eurodiputats. En principi, si el dia 6 de gener o uns dies després tornen i reben la credencial definitiva, que completarà l'acreditació com a europarlamentaris, podran assistir el 13 de gener al ple del Parlament Europeu, el primer del 2020. Recordem que la institució ha aixecat la prohibició d'accés que tenien els dos eurodiputats catalans, l'expresident i l'exconseller, per una euroordre pendent. Ara, després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que reconeixia la immunitat d'Oriol Junqueras, se'n podran beneficiar. Canviem de tema. L'Audiència Nacional ha decretat avui la llibertat en fiança de 5.000 euros de Xavier Duch, Xavier Buigas i Eduard Garzón, tres dels detinguts el 23 de setembre en el marc de l'operació Judas. Tots tres han de passar per un jutjat un cop a la setmana, els dilluns, i no podran sortir d'Espanya. La Fiscalia els va acusar, recordem-ho, de terrorisme, tinença d'explosius i conspiració per provocar estralls. Un altre nom propi de l'actualitat és el de l'escriptor kenià Ngugi Wa Thiong'o, que rebrà el Premi Internacional Catalunya, que el govern català atorga a persones que han contribuït a desenvolupar els valors culturals, científics o humans arreu del món. Thiong'o, que havia estat candidat a Premi Nobel de Literatura, és un dels grans escriptors africans. I segons l'última enquesta, feta pública avui del Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat, Esquerra Republicana guanyaria les eleccions al Parlament, si es fessin ara, i pujaria fins a 38 o 39 escons, quan ara en té 32. A més, els grups independentistes podrien augmentar la seva majoria actual i passarien a una forquilla entre 76 i 80 diputats. Ciutadans baixaria molt, el PSC pujaria i la situació quedaria amb un Parlament semblant a l'actual, però, com dèiem, amb més majoria independentista. I el Producte Interior Brut de Madrid va tornar a superar el de Catalunya el 2018 pel creixement més gran de l'economia madrilenya. Segons l'Institut d'Estadística, que ha revisat la comptabilitat regional dels últims anys, Catalunya aportava l'any passat el 19% del PIB espanyol i Madrid dues dècimes més. Un apunt cultural, el Teatre de la Passió d'Olesa de Montserrat, al Baix Llobregat. A 8:45 d'aquest vespre hi actua en concert l'Escolania de Montserrat, sota la direcció de Llorenç Castelló. Interpretarà música sacra i nadales. I l'arcabisbe de Tarragona, Joan Planelles, rebrà imposat demà el pali, un ornament per als arcabisbes metropolitans que lliura el papa cada 29 de juny a tots els nomenats l'any anterior i que s'imposa a les diòcesis. Serà el nou nunci del papa Francesc a Espanya i Andorra, Bernardito Ausa, qui farà el lliurament en una missa que tindrà un desenvolupament normal, recordeu, demà a les 12 del migdia a la catedral de Tarragona. Fins aquí l'actualitat a aquesta hora. De seguida, al Mirador. Avui, sense perdre el fil de l'actualitat general, parlarem de tradicions nadalenques, pessebres i altres imatges, com també manifestacions culturals relacionades amb aquest temps, amb aquestes festes, i que tenen un origen cristià. Abans, el pensament del dia, com sempre a aquesta hora, un pensament que ens porta el coach Jordi Casado.
Amics de Ràdio Estel, això ja s'acaba. I entrem de ple en la recta final de l'any. Dinars i sopars inundaran molts moments, però deixeu que us comparteixi en aquest darrer pensament de l'any unes reflexions amables que de ben segur no cal perdre ni un detall. Festa present. Crec que és el millor regal. De vegades l'atenció s'enfoca en molts temes, en encertar en el millor regal, en convèncer el cosí que no veus gairebé mai que no voti a tal partit. Festa present. Obre la teva presència a l'altre. Obre't en escoltar, en somriure, en ajudar i mostrar afecte. De vegades el millor regal el portes cada dia a sobre. De vegades el millor regal és fer-se present. Bones festes, amics de Ràdio Estel.
Ràdio Estel et desitja que no deixis mai de solidaritzar-te. Ràdio Estel et desitja molt bones festes.
La veu dels animals i la natura, un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta'ns a Ràdio Estel els divendres a les 8 del vespre. Promogut i produït per ONG ADA.
Què li darem en el noi de la mare?
La Oca Brillant, el fregaterres en versió de perfum de lavanda. Un aroma que relaxa i tonifica. Recorda, la Oca Brillant, el teu fregaterres. La Oca i Codi desitja a tots els oients de Ràdio Estel un molt bon Nadal i feliç any nou.
I figues i mel i mató.
Necessites algun producte de salut natural per tothom? Aquest és el telèfon per sol·licitar els complements alimenticis del programa. 669 56 17 68. El repetim, ara més lent. 669 56 17 68. Tindràs els teus productes en 24 hores a casa, sense desplaçaments, sense esperes i amb la millor atenció. Truca ara al 669 56 17 68 i aconsegueix el millor preu per ser oient de Ràdio Estel. Recorda-ho, truca al 669 56 17 68 i digues que ens escoltes. Aquestes festes regaleu una subscripció a Serra d'Or.
Un regal que dura tot l'any.
Amb opinions, art, música, espectacles i lectures.
I pels més petits, piu-piu.
Amb còmics, retallables, contes, cançons i passatemps. Serra d'Or i piu-piu. Més de 50 anys acostant a grans i petits tot allò que fa referència a la nostra cultura.
Truqueu al 93 245 0303 o entreu al web www.pamsa.cat.
Ràdio Estel. 25 Nadals amb tu.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 8 minuts de les 6. Salutacions també del José Matoses a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Un dia que ha tingut, com el d'ahir, moltes notícies polítiques i judicials amb la coneguda arribada de Carles Puigdemont i Toni Comín al Parlament Europeu i altres fets que s'han produït, però que, d'alguna manera, ens donen una onada informativa intensa a poques hores que l'actualitat ordinària vingui a ser progressivament substituïda per una que ens interessa molt i que especialment des de la cultura i la societat cristiana és la més important o de les més importants de l'any, la bona nova del Nadal, del naixement de Crist. Tot el que és el Nadal a la vida i a l'espai públic és el que avui volem tractar a la nostra taula, amb les seves imatges i representacions, de tot el que és un esdeveniment que continua ben viu entre nosaltres. Els pessebres amb figures i decoració amb totes les seves variants, les representacions dels pastorets, els pessebres vivents, els símbols lluminosos i altres expressions configuren tot un paisatge que forma part no només de la fe cristiana, sinó també d'una tradició i d'una cultura ben arrelada a casa nostra, des d'una necessària obertura, certament, a la diversitat. A banda de les formes i l'estètica, el pessebre sovint ofereix missatges. I aquest any hem conegut una imatge especialment impactant, que és la d'una església metodista de Califòrnia, que ha mostrat al món Jesús, Maria i Josep engabiats per denunciar, en aquest cas, un fet concret, que és el tracte que l'administració de Donald Trump dona a molts migrants que intenten arribar als Estats Units. Això només és un exemple. Tot això es completa amb altres manifestacions culturals a casa nostra, en alguns casos molt antigues i recuperades, com ara, per exemple, el cant de la Sibil·la. Més enllà de debats sobre pessebres, com ara el de l'Ajuntament de Barcelona a la plaça de Sant Jaume, sovint colonitzats amb ideologies polítiques, ens referim al debat, no estrictament al pessebre, està molt clar que tots podem ajudar a viure el Nadal. Tots els pessebres poden fer-ho, sempre que incloguin els personatges centrals i la iconografia bàsica d'aquest gran esdeveniment, és a dir, el nen Jesús, Maria i Josep, normalment mirant el món des d'aquella pobresa i senzillesa que ens actualitza i ens interpel·la. A partir d'aquí, com diu el Papa en la seva recent carta apostòlica Admirabile Signum, podem afegir altres figures, diu el Papa, al pessebre, que semblen no tenir cap relació amb els relats evangèlics, però que, no obstant, aquesta imaginació pretén expressar que en aquest nou món inaugurat per Jesús hi ha espai per a tot el que és humà i per a tota criatura. Com també assegura el Sant Pare en aquest mateix escrit, que recomanem sobre el pessebre, el que compta és que el pessebre parli a la nostra vida. I ens acompanyen per parlar de pessebres i tradicions nadalenques a les portes ja del 25 de desembre, d'una banda, Maria Teresa Carcasó, que és presidenta de Calaix de Sastre, l'entitat organitzadora del pessebre vivent de Sant Feliu de Llobregat, entitat organitzadora i fundadora. Senyora Carcasó, bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda.
Un pessebre vivent que, a més, s'escenificarà aquest diumenge a Montserrat.
Exacte, a Montserrat, entre el claustre gòtic i la pastoral. Vull dir, el rector de Montserrat ens va demanar a veure si podíem fer alguna cosa a l'exterior perquè la gent doncs, pogués celebrar d'una altra manera doncs, el Nadal de la gent que va a Montserrat. I llavors doncs, bueno, sí, vam dir que sí, que ja estàvem força acostumats perquè normalment ja anem al poble espanyol també a fer-lo, així al carrer. I llavors, i nosaltres a Sant Feliu el fem, és l'únic pessebre vivent que es fa en un primer pis d'un palau. Uh-huh. Es fan a les sales nobles del primer pis i llavors se surt a les terrasses.
Molt bé, això a Sant Feliu de Llobregat.
Això a Sant Feliu de Llobregat.
Molt bé.
I a Montserrat es fa doncs, entre el claustre gòtic i la pastoral.
I a quina hora serà aquesta representació?
A les 12 del migdia.
A
les 12 del migdia segurament es deurà fer per allà a quarts de dues o les dues i després a les 4... i segurament doncs, les 5, 5 i algo.
Per tant, sessió continuada fins que sigui fosc de nit, que sona, és l'horari habitual.
Exacte,
a partir de les 6 de la tarda.
Oi? Exacte, fins a la tarda.
Saludem també Josep Maria Martí Bonet, que és el director de l'Arxidiocesà de Barcelona, sacerdot canonge de la catedral des de fa molts anys i professor. Bona tarda, doctor Martí Bonet.
Bona tarda.
Com està, també a les portes del Nadal?
Molt content, perquè això es va apropant. Això
sí.
Ja ho tenim entre mans. Eh?
I
el Nadal, cada... el Nadal sempre és maco. Especialment pels que tenim aquesta dèria d'escoltar els records antics, no? Precisament ara, quan estava parlant, pensava algun aconteixement important en la història, i n'hi ha un de molt important, que és la nit de Nadal, l'any 800. L'any 800 va néixer a Europa. O sigui, el concepte d'Europa s'obté a través de la coronació de Carlemany. I això va succeir a la nit de Nadal de l'any 800, coronat pel papa Lleó III, i a la vegada també doncs, que Carlemany, el famós emperador, va constituir, podríem dir, la institució que va fundar el que entenem nosaltres per Europa. No geogràfica, perquè existia abans, sinó en el sentit social, polític, inclús de filosofia, de pensament... El que representa Europa neix a la nit de Nadal de l'any 800.
Sí, que és l'aglutinació d'unes sensibilitats comunes en un territori que, certament, com deia vostè, ja existia. I saludem també Enric Benavent, professor de la Universitat Ramon Llull, pessebrista, sobretot avui, i fundador del col·lectiu El Bou i la Mula, que compleix 20 anys. Moltes felicitats i bona tarda.
Bona tarda, moltes gràcies. Certament, portem 20 anys estudiant el pessebre i difonent el pessebre i parlant de pessebre i escrivint del pessebre. El bou i la mula va néixer just fa 20 anys ara a la tardor. O sigui que estem en el 20è aniversari.
Moltes felicitats. Bé, vostè sempre ens ha dit aquí que va començar com un grup d'amics i continua sent un grup d'amics, però ja ha fet moltes coses, amb molt impacte públic.
Sí, bàsicament som un grup d'amics que ens interessa el pessebre més enllà de fer-lo, ens interessa reflexionar-hi, ens interessa la història, la teologia, la simbologia, l'antropologia, tot el que hi ha al voltant del pessebre. Per sort continuem sent amics i hem fet prou coses, no sé si moltes o poques, però n'hem fet d'interessants, vaja.
I per cert, com celebren o han celebrat aquest aniversari?
Doncs vam començar inaugurant una exposició d'unes figures del doctor Catà, que és un figurista que es dedica a fer figures però d'una manera molt, molt autodidacta i així, però que les fa molt maques, amb molta expressivitat. I hem fet un recull de les millors peces d'aquest senyor i les hem exposat al Museu de Llavaneres. Es podrà veure durant totes les festes de Nadal al Museu de Llavaneres. Allò va ser el tret de sortida del 20è aniversari. I anirem fent cosetes de les que fem, això, participar en programes de ràdio, fer conferències, escriure coses, fer altres exposicions.
Doncs nosaltres molt contents aquí des de Ràdio Estel d'acollir aquest 20è aniversari del Bou i la Mula, que a més té una plana web o un blog, és a dir, que es troba a internet amb
el bou i la mula.cat.
El bou i la mula.cat, ben fàcil de trobar. Els pessebres i el pessebrisme, podem dir que és un corrent social molt arrelat. També els que fan pessebres vivents són pessebristes, els canonges de la catedral, els rectors de parròquia que posen el pessebre, els pares i mares i fills de casa també són pessebristes. És a dir, que això és un corrent, però que és molt universal.
Aquí, precisament aquest dematí, a la 1:00, ens hem reunit tots els que treballem al bisbat,
sí,
i per felicitar doncs els nostres bisbes, especialment el cardenal Omella, i també hi havia el cardenal Martínez Sistac. I ha sigut simpàtic, mossèn, que dic mossèn perquè és el meu curs.
Molt bé, sí.
Doncs perquè ell precisament ha explicat que el Nadal d'avui, d'aquests dies, d'aquest moment, doncs ha de ser un Nadal ecològic. Per què? Perquè hi ha tota aquesta problemàtica enorme del canvi del clima i de tot el que
vulgueu. Sí, l'emergència climàtica.
Que realment el Nadal ens fa pensar molt en la natura, que l'hem de conservar perquè nosaltres hem sigut posats pel mateix Déu per conservar aquesta natura i l'hem d'estimar. I, per tant, no hem d'exagerar, podríem dir, d'aprofitar-la, sinó que ha de ser autosuficient ella mateixa perquè pugui, doncs, fer la seva finalitat. I ha sigut molt bonic aquest toc que ha donat de, podríem dir, d'estimació a la natura, que es veu, diu, en el bou i la mula, també, no? Que està allà present, encara que fa uns anys que em sembla que el papa va dir que no sé, que potser no existia en aquests... No.
Bé,
però això, aquí, amb això es va
equivocar. Ja ho sabíem. O sigui, que són dels animals.
No, però...
Podien ser un bou, una mula, o tres, o que, altres animals.
Que no surten els evangelis, va dir el papa, però això ja ho sabíem de fa molts anys.
Els evangelis diu que era un pessebre.
Sí. No? I el pessebre, és...
Escolta,
que, pels animals.
Com es pot entendre un pessebre sense un bou i una mula, home? És un per suposat.
Vostè sempre fa aterrar la realitat aquesta poesia de la tradició. No?
Però el papa Ratzinger va ser molt curós, va dir que no sortien els evangelis canònics, bueno, que eren dos personatges de poble, això ja ho sabíem. Vull dir que, el que passa que els periodistes ho van descobrir i van posar el crit al cel. Però la resta...
Busquem el titular. El papa diu que no existia.
La resta de persones de la olla diríem, ja ho sabíem. Sabíem que eren personatges de poble.
Però aquestes coses s'ha de ser molt... Quan un és papa, que no desitjo pas ser-ho, Home, sí, em faria gràcia un dia o dos. Però, de fet, quan un és papa, doncs ha de procurar ser molt curós amb això, perquè es pot interpretar. I quina cosa més bonica, com bou i una bola allà al costat de nostre senyor.
I en tot cas, hi ha elements dels pessebres, com la neu, o una casa per aquí, un castell per allà, que no sabem si hi eren tampoc.
Ara, jo el que no puc veure, sincerament, és el caganer.
Ai, hem entrat en un tema complicat.
No, les coses com siguin, home. Jo considero que, vull dir, Catalunya i la tradició nostra catalana, doncs, és una tradició molt simpàtica i molt assenyada i molt d'això. I feia això simplement per posar-lo en un racó, a veure qui era el que trobava aquella figura.
I ara, sembla que és el personatge,
no? Tot, home, no fumem.
Bé, doncs una crítica al Caganer, que sembla que comparteix la senyora Carcassó, i el senyor Benavent no, en canvi. Vostè creu que el Caganer pot estar present tranquil·lament?
A veure, el Caganer és la representació de tots nosaltres.
I és una... Som éssers humans.
Bueno, clar, és una mica posar la vessant més humana a costat de la vessant més divina, no? Llavors, a costat del misteri de l'encarnació, que és una cosa molt grossa, ho desdramatitzem amb un toc d'humor. Com en Els Pastorets hi ha dos còmics, no? Vull dir que això no fa cap mal. Això ajuda a empassar el misteri.
No, i sobretot el que diu mossèn Martí Bonet, el que diu vostè, demostra que és qüestió de gustos. Perquè precisament el Sant Pare, recuperem el que diu a la carta apostòlica Admirabile Signum, que pot haver-hi altres elements que no tinguin necessàriament cap relació amb els relats evangèlics. I un d'ells pot ser aquest o altres.
Home, no, aquest. Home, no. Que sigui la característica del pessebre català. No.
Sí que és veritat, doctor Martí Bonet, que en alguns pobles s'han fet celebracions del tió i a mi m'han dit que fins i tot s'ha arribat a dir que el personatge central era el Caganer. Això tampoc, certament. No. Això no.
No, no.
Bé, avui parlem amb mossèn Martí Bonet, amb Enric Benavent i amb Teresa Carcassó, presidenta del pessebre vivent de Sant Feliu de Llobregat, sobre tradicions nadalenques. El pessebrisme, dèiem, que una mica el compartim tots, Enric Benavent ens ha comentat alguna vegada que hi ha alguns pessebres a Catalunya que estan tot l'any. Ho diem també perquè no només es poden veure per Nadal. Hi ha el de Solius i n'hi ha d'altres, oi?
Hi ha el monestir de Pedralbes, i ara ja no ho tinc tant per la mà, però em sembla que a Peralada també hi havia una església que hi havia diorames tot l'any, hi ha el Museu del Pessebre de Montblanc. Ara m'enganxa...
No es preocupi, no el volia examinar.
Amb la lliçó sense preparar, però abans ho tenia molt present, però ara que comença...
Sí, però hi ha un gran gremi, associació,
sí,
i a Terrassa també.
I a Castellà del Vallès.
Que és el
senyor Benavent és fill de Castellà del Vallès.
I aquí a Barcelona, doncs, a Belém, hi ha molts llocs, hi ha...
Sí, però diem tot l'any, que es poden veure tot l'any.
Que es puguin veure tot l'any,
sí.
N'hi ha alguns. També hi havia un gran pessebre a Parets del Vallès, no recordo
malament. Parets hi ha el pessebre de sobretaula més gran de Catalunya, un pessebre de molts metres quadrats, sí, està al soterrani de la plaça Major de Parets. Té aquesta característica, és un pessebre obert, és un pessebre de sobretaula, però té, ara no sé quants metres quadrats, però tenen el rècord Guinness del pessebre més...
Això em sonava que era important per alguna cosa.
I és molt apreciat perquè, hi ha molts espais, hi ha molts ambients, hi ha moltes figuretes que es mouen i aquestes coses que agrada tant a tothom, no?, quan va veure pessebre, sí.
Bé, aquests dies també forma part de la tradició les representacions dels pastorets. Podeu consultar a internet. És molt fàcil trobar aquella que es pugui tenir més a prop de casa, normalment en un teatre tancat, els pastorets de l'Ametlla de Merola o també de Prats de Rei, dels Prats de Rei i altres llocs de Catalunya molt importants. Sempre citar exemples és una mica injust perquè els altres no surten, però tot arreu de Catalunya hi ha pastorets. I de pessebres vivents, a banda del de Sant Feliu de Llobregat, bé, tenim el de Corbera, per exemple.
Bueno, a veure, aquest cap de setmana, el dissabte n'hi ha 6, que és la Torreta, Montsant Benet, que és l'únic que el fan medieval. Vull dir, Viladecans, les Torres de Fal, Premià de Dalt, Sant Feliu del Racó, que fa 10 anys, i el diumenge hi ha 15 representacions. El de Breda, que ho fan les dones, el de la Torreta, el de Gunyoles, de Vinyonet, la Masia de Castelló, el Mont Sant Benet, Sant Fost, Tona... Vull dir, normalment cada cap de setmana hi ha moltíssims pessebres vivents.
A més, des de fa poc temps, els pessebres vivents tenen ja una casa comuna, que és aquesta Federació de Pessebres Vivents de Catalunya.
Exacte, era la coordinadora de Pessebres Vivents de Catalunya i des del mes de setembre és federació.
Molt bé. Doncs es pot visitar la web pessebresvivents.cat.
Jo no em puc estar de dir que el dijous vaig anar a veure el pessebre vivent de la Torre del Suro, del barri del Guinardó de Barcelona, que està fet per un col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual. És impressionant. És de l'escola Taller Sant Camil, dels Camils, i ja fa 26 anys que fan aquest pessebre vivent, protagonitzat amb un rigor, amb una serietat, amb una cura pels detalls, a les persones amb discapacitat intel·lectual d'aquesta escola taller. La llàstima és que fan una única representació, fan tot un mes de feina per fer una única representació, i volia aportar també aquest testimoni,
doncs,
perquè
gràcies.
Va molt
bé. Va ser el cap de setmana passat?
No, va ser el dijous.
Dijous. Doncs enhorabona a aquestes iniciatives, en aquest cas dels Camils, i això demostra que l'esdeveniment del naixement de Crist és obert a la senzillesa, a la discapacitat, a les necessitats humanes.
A Sant Feliu també n'hem fet un de Playmobils aquest any. També un col·lectiu de jovent ha fet un de Playmobils. I, bueno, estarà obert fos el dia. Encara no he pogut anar-lo a veure, per això, eh? Però, bueno, diuen que està molt bé.
Potser una cosa bona del Pessebre és que es combina molt la tradició, que continua ben viva, i segur que en mossèn Martí Bonet la defensarà, però també la imaginació. Circulaven ara fa uns anys aquells pessebres en llaunes, no? Llaunes amb imatges, i els de Playmobils, i altres. No sé si té algun exemple el senyor Enric Benavent.
La sort és que la representació del naixement de Jesús ens permet moltes aproximacions i molt diverses. Si mirem al llarg de la història de l'art, s'ha representat de tantes maneres el naixement de Jesús, i a més sempre incorporant-lo a la societat que l'està fent. Per exemple, durant la Reforma Protestant, les representacions del naixement de Jesús remarcaven l'Eucaristia, per exemple, el Jesús com a cos de Crist, no? I això es representava en el mateix naixement de Jesús. O, per exemple, la intercessió de Maria. La Maria intercessora són representacions, són imatges que són d'aquella època en què es posava en qüestió tant l'Eucaristia com el paper de la Mare de Déu, etc. Doncs aquests dos exemples els podríem anar veient al llarg de tota la història, com el naixement de Jesús incorpora les preocupacions de l'època en la pintura. I això en el Pessebre també ho podem fer. Per això hi ha tantes possibilitats de poder representar el Pessebre de maneres molt diferents, sempre expressant allò que la societat en aquest moment fa bullir.
Precisament Sant Francesc d'Assís té aquesta idea claríssima de que s'ha de fer aquesta representació en contacte amb la natura, que, com sabeu, és potser dels primers que fan aquestes representacions del Pessebre, tal com entenem avui dia Pessebre, perquè, com has dit molt bé, ja des del segle I i el segle, per exemple, les catacumbes de Roma, doncs apareix el naixement de Nostre Senyor. O sigui que és una figuració, tal com has dit, que admet molta imaginació, però a la vegada molta pietat. Això, el que es feien és aquestes coses perquè realment tenien fe de que Nostre Senyor ha vingut al món per salvar-nos, i això és molt bonic.
Potser el salt que fa Sant Francesc d'Assís amb les representacions del Pessebre és que l'obra molt més, no?, a la creativitat, sí, fer-lo sí. A casa, per exemple, sí. Motivar els infants, sí. Que és el naixement d'un nen.
A casa no es fa fins a finals del 18, per això, eh? Uh-huh. O sigui, el Pessebre no entra a les cases fins a finals del 18, principis del 19.
Està bé aquest aclariment,
Primer és una cosa dels convents, dels monestirs, dels convents, després de les cases nobles i de la gent que podia comprar
figures. Teníem possibilitats. Sí. Hem de pensar que fer un Pessebre, jo recordo quan era petit, escolta, amb la mare deia, bueno, hem d'anar a comprar el cel. Bueno, clar, el cel, allà. Me'n recordo que a mi em feien, que era el segon, el gran és el que tenia les idees i el que manava. Jo tenia de comptar el cel hores i hores que no caigués, mentre s'anés fixant. És una meravella, vull dir, tant el Pessebre com la mateixa preparació, com després, és que és una autèntica meravella.
Bé, doncs, és el Nadal, el gran misteri, el gran esdeveniment del naixement de Crist, en el nostre context de pluralitat i diversitat, certament, però que arriba, no?, i que és una expressió... També
però
molt
que gané no, eh?
Però un costat amagat, sí, home.
Ja en parlarem, ja en
parlarem. Bé, com dèiem,
és
qüestió de gustos, no?
No, gustos, és un mal gust, això, home. És un mal...
Jo hi poso el dimoni, també, al Pessebre. Hi poso un dimoniet per allà darrere.
Què hi fa, el dimoni? No,
sí,
home, no,
perquè,
no,
sí, és el dimoni. Clar que sí, perquè...
Els pastorets és un element important.
És el diàleg dimoni. Entre el bé i el mal, no? Vull dir, al final, sí, home, sí. El dimoni petitet, allà darrere, però sí. que no hi és, el dimoni, al nostre món, sempre. No hi és, el mal.
Gràcies, sí.
Doncs, bueno, doncs... Pues en el fons, en el Pessebre, també recordem que, si no vigilem, hi ha un dimonet per allà que treu el cap.
Sí.
Per cert, senyor Enric Benavent, i a tots, són 230 metres quadrats el que fa el Pessebre de Parets del Vallès, aquest subterrani de sobretaula. 230 metres quadrats, rècord Guinness, ens ho ha trobat el Ferran, gràcies Ferran. Per tant, és un pessebre gran, potent. I recordem que anar a Solius, un lloc de molta pau i molta...
Ah, sí, vaig anar-hi fa pocs dies, sí, ho tenen molt bé muntat.
Molt bé, sí.
Molt bé.
I un servidor va tenir ocasió fa 2 anys de ser a Assís i a Greccio, on el papa va signar aquesta carta, i era bonic veure pessebres en ple estiu, que era l'estiu, i cantar Nadales a l'església en ple estiu. Va ser bonic, aquesta experiència. Sí, perquè el Nadal és de tot l'any, de fet.
Catalunya tenim una gran xarxa d'associacions pessebristes, també aglutinades amb una federació, la Federació Catalana de Pessebristes, que també es pot trobar fàcilment, i allà hi ha totes les adreces de tot. Hi ha una 60 o quasi 70 associacions federades, més totes les que no estan federades. Vull dir que per sort, Catalunya és un lloc molt ric, on en molts llocs es fan pessebres, a les associacions, però també a les escoles, també als hospitals, també als casals d'avis, també a les places, als aparadors de les botigues, encara n'hi ha algunes que mantenen la tradició de posar el pessebre, per tant...
Concretament, per exemple, hi ha l'experiència que fem aquí a la catedral, que tots els dies festius d'aquests dies, doncs hi ha potser 3 o 4 hores que poden anar, venir a la canalla, els nens petits, i allà fan un pessebre miniatura. Se'ls hi don, doncs, per exemple, una capsa de mistos, i després unes quantes guixes, i han de fer, doncs, la Mare de Déu, de Jesús, i després els nanos ho poden emportar a casa. I això ja portem molts anys a fer que ho fem. No sé, potser una 20ena d'anys. O sigui, veus una quantitat de gent que deien, diu, mira, jo quan era petit em portaven aquí, ara porto els fills per fer el pessebre que es fa a la catedral. I a la Pia Almoina, a la Museu Diocesà.
Bé, doncs, el temps és limitat. Ara passa 1:45. Fem una breu pausa i encara tindrem entre 5 i 10 minuts més per comentar algun aspecte més del que ens ocupa avui, el Nadal i les tradicions, amb el pessebrista Enric Benavent, la presidenta del Pessebre Vivent de Sant Feliu de Llobregat, Teresa Carcasó, i el director de l'Arxiu Diocesà de Barcelona, Josep Martí Bonet.
Ràdio Estel.
Vic 98.4. Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresol segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis. Somies amb un viatge ideal per tu? Al Corte Inglés el tenim. Obre els ulls i descobreix viatges fets pel cor i l'esperit. Extremadura, Andorra i Lourdes, Lisboa, Fàtima i Oporto, Terra Santa, Turquia, Armènia, Polònia i molts més. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Al Corte Inglés tenim el teu viatge. Recorda, 93 363 57 60. No pots viure sense connexió al mòbil. Però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar connectat a un aparell de respiració assistida. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
No em toquis el calamar.
Perquè toques molt més del que et penses. Toques el que menja la meva família.
Ara, el que toca, productes catalans. De qualitat.
Peix de llotja. Garantia de proximitat. Cofinançat amb el Fons Europeu Marítim i de la Pesca. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Passen 4 minuts de 6:45, reprenem el col·loqui abans de les festes de Nadal. L'últim del Mirador, aprofitem per recordar-vos, amics oients, ja ho anunciàvem ahir, el Mirador, després del programa d'avui, descansa 3 setmanes, ens prenem un respir per Nadal i fins la setmana després de Reis. Ja us podem confirmar que tornarem, si Déu vol, el dilluns 13 de gener. Avui, per tant, l'últim programa abans de les festes i d'aquest parèntesi que fem. Naturalment, Ràdio Estel seguirà fidel al seu compromís informatiu amb l'actualitat cada hora i en altres moments, quan sorgeixi també, i evidentment, la bona música i molts dels programes. Podeu consultar la programació, especialment la programació extraordinària de Nadal, a radioestel.cat. Bé, i seguim amb Enric Benavent, Josep Maria Martí Bonet i Teresa Carcasó comentant alguns aspectes dels Fecebres, però abans donem pas, ja el tenim a punt, al Rafa Sanahuja i a la notícia curiosa. Rafa, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi. Doncs sí, arriba el Nadal, ja el tenim a la volta de la cantonada. El sopar, els regals, la missa del gall, els canelons per Sant Esteve, tots ben farcits, i tot el que ja coneixem. I com tot això ho sabem tot molt bé, us he volgut portar costums nadalenques del món, algunes d'elles realment curioses. Per exemple, parlem de Iugoslàvia. Dues setmanes abans de Nadal, els nens s'acosten silenciosament a la seva mare i la lliguen, sí, la lliguen els peus, cridant «Dia de la mare, dia de la mare, què donaràs perquè et deixem lliure?» O sigui, segresten a la seva mare i no la deixen lliure fins que ella els dona uns regals. I dies després ho fan també amb el pare, una costum ben curiosa. Per exemple, també a Ucraïna és considerat bona sort trobar una teranyina en el seu arbre de Nadal del matí de Nadal. Així que s'ha tornat una tradició ucraïnesa col·locar teranyines artificials en els arbres com a part de la decoració. A França és costum cremar un tronc. Sí, sí, com si cremessin aquí el cagatió. Al sud de França acostumen a cremar des de la nit nadalenca a l'any nou un tronc buscant amb això assegurar una bona collita l'any vinent. A Ucraïna, per exemple, és costum compartir el sopar. Quan comparteixen el sopar nadalenc a Ucraïna, ho fan amb 12 temps, 12 moments del sopar. El motiu? Cada un d'ells es dediquen a un deixeble del Nostre Senyor. A més, en la taula col·loquen estovalloles per als ancestres de la família, per als morts. A Itàlia existeix una cosa que es diu la Befana. Mentre la majoria dels països és Santa Claus o els Reis Mags qui reparteixen els regals en temps nadalencs, el folclore italià col·loca a una amable vella bruixa anomenada la Befana com a figura que distribueix els presents entre els nens. Aquesta darrera m'encanta. Al Japó, la costum nadalenca és sopar Kentucky. Pollo Kentucky, pollastre Kentucky, fried chicken. Entre els anys 50 i 60, la cadena de pollastre americà Fregit Kentucky Fried Chickens va convèncer als japonesos per mitjà d'anuncis i de publicitat que el menjar típic nord-americà del Nadal era el seu producte. Aquest missatge es va arrelar tant que es va convertir en una tradició. Actualment, el coronel Sanders és disfressat de Santa Claus en les botigues, mentre que els restaurants serveixen el menjar en cartrons amb ornaments nadalencs. I finalment, una costum a Armènia, el sopar d'Armènia és molt nutritiu. Aquest consisteix en peix fregit, enciam i espinacs. Es menja així per commemorar l'últim sopar de Maria abans del naixement de Jesús. Mil i una maneres, Ignasi, de celebrar el Nadal arreu del món i, per cert, bones festes per tothom.
Moltes gràcies, Rafa. Has buscat costums nadalencs molt exòtics. Aquí ens sorpreníem una mica, al sentir sobretot el del Japó o altres coses. Bé, el mateix que deia el doctor Martí Bonet sobre el caganer, allò que no té arrelament aquí ho deixarem de banda. Si un dia ve aquí...
Doncs... Bueno, escolteu, però és important això, eh?
Sí, sí, que hi ha molta diversitat.
Aquí s'ha parlat molt del sopar, però sí, aquí a Catalunya no hi és aquesta tradició.
És més... El bon dinar de Nadal.
El dinar. Ara, hi ha gent pilla que fan les dues coses.
Oh, també es pot fer, no?
Això se n'aprofiten. Però el sopar de Nadal, no.
És més de la resta d'Espanya, diguéssim, no?
És el carn d'olla i el d'això, el de matí.
I en canvi tenim Sant Esteve, que a altres llocs d'Espanya no hi és, i aquí sí, Sant Esteve.
Canelons, els canelons.
Els canelons, la carn que ha sobrat, no? S'aprofita, oi?
Veieu que és bonic, això.
I tant que és bonic. Bé, recordem una vegada més que aquest diumenge, a partir de les 12 del migdia i a diferents hores a Montserrat, al claustre, hi haurà aquesta representació del Pessebre Vivent de Sant Feliu de Llobregat, i també hi ha representacions els dies 27...
27, 28, 29 i 30, Sant Feliu de Llobregat.
Per tant, l'altre cap de setmana, després de Nadal, a Sant Feliu de Llobregat, aquest palau que
el Palau
anunciat
Falguera, abans. El Palau Falguera, en el primer pis, però és l'únic que hi ha, i està fet entre el text bíblic i el Nou Testament.
I recordem que el Bou i la Mula, amb motiu d'aquests 20 anys d'aquest col·lectiu, té oberta l'exposició de pessebres a Llavaneres, a Sant Andreu de Llavaneres.
Al Museu de Llavaneres, l'exposició es diu L'oníric món del doctor Catà, són figures del doctor Catà. De fet, és una exposició que cada dos anys organitza el Museu de Llavaneres, que organitza l'exposició de figuristes. El que passa que aquest any l'hem promoguda, diríem, des del col·lectiu El Bou i la Mula.
Bé, no hem tingut temps de parlar del cant de la Sibil·la. Aprofitem per recordar. El dia 24, dimarts, a 11:45 de la nit a la Catedral de Barcelona. Aquest drama, no?
Sí, i també en altres llocs. No?
A Tarragona també, a la mateixa hora,
Tarragona,
i altres
Tarragona,
llocs.
Mallorca, després, per exemple, la Santa Maria del Mar, també. O sigui, és un cant típic, recordant la profecia de que vindrà el Jesús, que la va fer la Sibil·la,